Bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, sabadellencs. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell i de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals que s'estrenen a la nostra ciutat, dels principals muntatges de Barcelona, de la història teatral sabadellenca, de la cartellera cinematogràfica, de teatre musical, dels principals esdeveniments culturals i teatrals de Sabadell i de moltíssimes altres coses. Com sempre, primer cal agrair la bona feina de tot el nostre equip, un equip fantàstic, format per Laura Lozano a la producció, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Aina Rovira, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Quero i Xavi Quero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i també en Roger Benet, i com podeu escoltar, la veu d'avui no és la del Marcel. I és que aquesta temporada, com ja va avançar ell la setmana passada, l'equip de presentador serà triple. Així que avui us parla com a presentadora Carlota Gorgori. Estem a punt d'anar coneixent i a punt per entrar de ple a l'activitat teatral frenètica, característica de la nostra ciutat. I és per això que, com cada any, queda molt poc per poder gaudir de la gala Sabadell Aixeca el Taló, on podrem conèixer de primera mà alguns dels muntatges dels teatres de la Sabadell Teatre Associació. Tot i això, no ens deixarem de fixar en els altres teatres de la ciutat i anirem coneixent també la seva programació al llarg dels nostres programes. Com sabem, les entitats, les companyies i els espais teatrals de Sabadell continuen treballant any rere any amb la potència de la il·lusió, del voluntariat o de l'amor a la seva feina. Però la ciutat encara la recta final per celebrar la capitalitat cultural i esperem que l'Ajuntament hi faci un cop d'ull per cobrir les necessitats que hi ha a les arts escèniques de la nostra ciutat, que les recolzi, que els hi doni espai i que els hi doni la rellevància que li pertoca. Avui a l'estudi ens visita l'apuntador, en Pol Juera. Bon vespre, Vol. Què ens portes avui?
Bon vespre, Carlota. TV3, el dilluns, dia 5 de setembre, va estrenar simultàniament a totes les plataformes digitals la nova aposta de fer i veure teatre per la televisió. Incidents és el nom del programa que té per objectiu descobrir nous talents provenients del millor teatre independent i que es proposa també dinamitzar la cultura teatral emergent i adaptar-la a la ficció televisiva, utilitzant el millor de cada format, per fer-ho i poder-los donar visibilitat en un espai on no és l'habitual per ells. Converteix l'escena teatral en una ficció televisiva diferent a cada episodi. El format en si consta d'un total de 4 capítols de 40 minuts, cada un, on en els quals les diferents companyies de teatre tenen una missió concreta. Aquesta és crear una peça de ficció per la televisió. El presentador i humorista Andreu Buenafuente, que és qui té la idea original del programa, posa diferents premisses a complir per les companyies en cada capítol. La durada ha de ser de 35 minuts, l'acció a Carlota s'ha de desenvolupar en un únic set o caixa escènica que es pot modificar segons les necessitats. Ha d'estar també interpretada entre 2 i 5 actors només, i el tema ha de partir de la realitat, de l'actualitat del carrer i generar un concepte Black Mirror teatral. La curiositat d'aquesta nova aposta de TV3 i el fet que la fa que sigui innovadora és el format d'enregistrament, ja que aquest ha d'estar en una sol pla seqüència de 35 minuts. La companyia de teatre independent que va estrenar el programa va ser la Calòrica. Aquesta és una de les formacions que està més consolidada del territori català i ho va fer amb una ficció titulada Snogovic, que situava l'espectador al Palau de la Generalitat un 21 de desembre, on el pànic i les decisions dràstiques s'apoderaven de l'espai. Aquest dilluns vam poder veure en el tercer capítol del programa la companyia Elege, amb demà, i d'aquesta manera doncs, la setmana que ve trobarem a Incidents la companyia Solitària, que significarà l'últim programa de la temporada, Carlota. Finalment, i ja acabo, explicar-vos que, com a detall, cada capítol d'Incidents acaba amb un reportatge de 5 minuts que pretén acostar l'espectador a la companyia de cada episodi. És un espai en què es conversa amb els membres de cada formació per conèixer doncs, quina és la seva essència, el motor creatiu de les seves propostes, i fer un petit repàs per la seva trajectòria. Això és tot.
Moltíssimes gràcies, Pol. Ens veiem aviat. Aquesta temporada televisiva, com sentíem, hi ha hagut una aposta pel teatre. És una gran notícia que el teatre traspassi les pantalles de casa nostra, però l'horari de la programació és inviable per molts ciutadans catalans, a les 12 de la nit. El següent pas doncs, serà aconseguir un programa en prime time. Després d'això, arrenquem el 218è programa. A la secció de la platea indiscreta avui farem un repàs de la cartellera de la nostra ciutat amb la Júlia Stals. Obriu les agendes. L'entrevista d'avui serà doble. Per una banda tindrem amb nosaltres Albert González, director de la gala Sabadell Aixeca el Taló, per avançar-nos algunes coses que podrem veure la setmana vinent i per escoltar la seva proposta directiva per aquesta gala tan significativa per la comunitat teatral de la ciutat. Però també entrevistarem a Toni Giner, membre de la mostra Tasc de Sant Quirze, que s'inaugura el pròxim 25 de setembre. Amb els germans Quero, l'Eli i el Xavi farem el primer duel de musicals de la temporada. El curs escolar ha començat aquests darrers dies i l'escola, els instituts, han sigut escenaris moltes vegades com a espai principal de molts dels nostres musicals. Quin és el primer que us ve al cap? I per acabar, Teatre de Franc, amb la nostra experta espectadora Elvira Franc comentant tres propostes. Isadora a l'armari, una comèdia representada a la sala Atrium, Ni rastre de qui vam ser, un retorn de Xuri Higuera i Feixedes a la sala Versus Glòria, i una proposta d'Aterrats en Cultura, una proposta cultural molt interessant. Ara sí, Amunt al taló!
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs és moment d'obrir agendes per repassar què tenim a la nostra cartellera local setmanal dels nostres teatres. Aquesta informació ens la porta setmana rere setmana la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats, però tampoc moltes.
Encara estem arrencant.
Estem arrencant, però almenys arrenquem amb tres oportunitats.
Doncs som-hi.
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que representaran Un funeral per morir-se aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé.
Això és fins al 16 d'octubre.
Molt bé. També aprofitem per dir que és una comèdia, per tant, si volem passar-nos-ho bé i riure, cap al Teatre Sant Vicenç.
I tant. A l'alternativa interpretaran On Air diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé. Continuem amb alguna proposta més?
Sí, al Teatre Iniciats estrena Una reina memorable. Aquest dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
Bon moment per estrenar Una reina memorable.
Sí, sí, ben lligat amb l'actualitat.
Exacte. Alguna cosa més?
No, d'aquesta setmana res més.
Res més. La setmana que ve jo crec que ja els teatres es posen les piles i per tant aquesta agenda començarà a ser una mica més llarga. Juli, doncs és el moment de desvelar la obra fake de la setmana passada.
Doncs l'obra fake de la setmana passada era que la companyia Saballuts representava Un estiu per oblidar. Era ben fake.
Ben fake, eh? Perquè em sembla que no hi ha cap companyia, sinó que una colla de castellers.
Exacte.
Molt bé.
I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android i a la web de Sabadell Cultura.
Moltíssimes gràcies, Júlia. Doncs ens veiem la propera setmana amb més propostes. Molt bona setmana.
Bona setmana.
Avui a l'Amunt al Taló hem convidat el director de la Gala Estar d'enguany, Albert González. Amb ell descobrirem alguns avançaments del que podrem veure i gaudir el dimecres 28 de setembre a les 8 del vespre al Teatre de la Faràndula. La Gala Estar, com cada any, presenta la temporada teatral, aquest any de l'any del curs 2022-2023, dels teatres que són membres de la Sabadell Teatre Associació. Saludem, doncs, el seu director, Albert González. Bon vespre, Albert, què tal?
Hola, molt bé.
Molt bé. Doncs el primer que ens agradaria saber és com va ser per tu el procés que et diguessin i et proposessin dirigir la Gala Estar. Retrocedim una mica en el temps, ens trobem en aquella trobada, trucada, cafè, no sé com va anar.
Em van trucar i em sembla que era el mes de març, quan m'ho van dir, va ser com, queda molt, suposo que al setembre sí que podré. I res, ens vam anar reunint amb la comissió de l'Estat, que són bàsicament els presidents de Faràndula, Sant Vicenç i el Ciervo, i més gent que està col·laborant a dins d'aquesta comissió, i vam anar decidint mica en mica qui ho havia de presentar, qui s'homenatjava, per exemple, també, que és una cosa que s'ha de decidir cada any, i res. Ha passat ràpid, sembla que fa molt, el mes de març, però ja...
De seguida va ser un sí?
Bueno, vaig dir, en principi, si al setembre ho tinc bé, sí que puc. Dic, si fos en una altra data, ja se'm complica molt la temporada, i vaig dir, si no em surt res en 2-3 mesos, al setembre, vol dir que podré, i evidentment no va sortir res, i aquí estem.
Perfecte. Albert, ets una persona del Teatre Sabadell des de fa molts anys. Què suposa per tu dirigir una gala tan significativa els darrers anys per la ciutat i sobretot pels teatres que hi participen i per la gent de teatre de Sabadell?
Fa il·lusió quan t'ho diuen, perquè és una gala que mica en mica té més ressò, ja l'havia presentat, amb el Galliner la vam presentar el primer any que es va fer la gala, al Teatre Principal, que em sembla que va ser el 2016, la vam presentar, però no l'havia dirigit mai. I bueno, va fer il·lusió, l'any passat ho va dirigir el Toni Ten i el Chasqui, i res, com ho van dir, va ser, home, doncs, gràcies per comptar amb mi, i si puc, doncs, ho faré, i mira, he pogut.
Perfecte, molt bé. Quina creus que ha estat la teva aportació especial, la teva proposta directiva en aquesta gala? Què la faria diferent de les que hem vist els altres anys? L'espectador, què s'ha d'esperar?
Doncs potser serà una mica més gamberra, molt poquet, eh? Però no serà tan solemne com una gala normal de les que estem acostumats, i s'assemblaria potser la que vam fer amb el Galliner en el seu moment, quan la vam presentar, doncs, més humorística i, bueno, amb tocs així irreverents, que és el que m'agrada a mi, no?, d'aquestes gales. Si no, no ho faria. Si, que també, si m'haguessin demanat, és una cosa molt...
molt sèria, també.
Sí, molt cerimonial, i no podem sortir del protocol, i, doncs, m'hagués adaptat. Però tenint carta lliure per fer el que volia, va ser, doncs, bueno, doncs anem a trencar una mica d'esquemes.
Molt bé, però a més també el Teatre de la Faràndula és un lloc com molt solemne també, llavors està bé també no trencar dins d'aquests espais tan no sé com dir-ho, tradicionals, sí, del teatre.
Sí, tothom s'espera en aquestes gales una cosa com molt formal, i fa poc van fer la de Catalunya Aixeca el Taló,
sí,
que la van fer per TV3 també, i són coses que no surten gaire del protocol, no? A més, sempre s'espera que vingui algú a fer un discurs, algun polític de turno. Amb els homenatges també se segueix com molt el protocol, i bueno, això se seguirà respectant, però allà no he pogut introduir tocs d'humor, doncs mira, ho faré. Llavors hi ha els números que fan les entitats, que jo això sí que no ho decideixo, jo només tinc la potestat de decidir qui són els presentadors i el fil conductor de la gala, però els números que presenten les entitats, això ho decideix cada entitat, cada grup de teatre.
Vale, doncs ens podries avançar alguna cosa d'aquest fil conductor o algun avançament?
Els presentadors són el Marcel Castillejo i la Jèssica Martín, i el que hem jugat és que ells dos es creuen que són, bueno, com unes estrelles de Hollywood i uns divos del teatre sabadellenc. I a partir d'aquí anem jugant, doncs, bueno, tirem de tòpics també, i de piques entre ells, i bueno, hi ha alguna sorpresa també pel principi que està divertida, ens ha quedat bé. Hi ha algú d'aquí de la ràdio involucrat també en aquest...
Ja va bé.
En aquest inici de la gala. I res, llavors aniran presentant tots els números, però bueno, amb alguna sorpresa també al principi i al final, com que són a part d'actors cantants.
Doncs, ho aprofitarem.
Me n'aprofitaré.
No? Home, i tant.
I alguna cosa cantaran.
I mira, Sabadell, que molta part del teatre és teatre musical, per tant suposo que també
sí.
Hi serà present.
Sí, sí. Aquesta gala ja té números musicals, però a part ells dos també ens tenen preparada alguna sorpresa.
Molt bé, doncs estarem atents. Què creus que suposa per la ciutat que es faci aquesta gala, que tanta gent pugi al teatre, en aquest cas la Faràndula, però altres anys havia sigut el Teatre Principal, com deies?
És un moment d'unió, no?, de la gent de teatre, de trobada, i de demostrar que junts podem fer coses, no? Sempre aquí a Sabadell es diu que cadascú va per ell, i sí que és veritat, perquè les entitats tenen les seves pròpies dinàmiques i funcionen soles, però fer una gala com aquesta, doncs, demostra que les tres entitats grans de Sabadell, de teatre, abans també el Teatre del Sol, doncs són capaces d'unir-se i fer una cosa conjunta, una gala, i ensenyar el múscul teatral que tenim a la ciutat.
Que és molt gran.
I, bueno, ja és una cosa que la gent espera cada any, aquesta gala, i espero que continuï molts més anys. A més, ara també s'està portant companyies convidades, que no sigui una cosa molt interna de les entitats, i s'intenta que cada any vingui algun grup d'aquí de la ciutat.
Per presentar també alguna cosa de la temporada.
Sí, números o actuacions, obres que han d'estrenar, doncs que, bueno, se'ls deixa un espai també perquè puguin ensenyar-ho, i aquí sí que es combina o text o musical, alguna escola de dansa també convidat.
El que deies, jo crec que és molt important aquest fet d'unir el teixit teatral, que jo crec que és en el moment en què es veu la força, perquè a vegades si estem repartits en punts de la ciutat, a vegades fins i tot entre nosaltres no sabem què es fa als altres teatres. I el que deies, jo crec que és dels únics moments en què gent de diferents entitats a vegades es troba darrere les cametes, es coneixen, neixen nous projectes, potser, i noves col·laboracions, que sempre és important. La gala Sabadell aixeca el taló normalment és una gala força llarga. Hi ha molts participants, molts números musicals, el que deies, fils conductors, sorpreses, números musicals. Què creus que són els ingredients essencials per fer-la sempre amena i que en cap moment el públic pugui baixar la guàrdia? O almenys quins han sigut els que tu has aportat aquest any?
Jo crec que ha de tenir una gala, ha de tenir números musicals. Tot i que es presenti la temporada teatral d'aquestes entitats, i moltes obres siguin de text, en una gala, que és semblant a una festa, una celebració, hi has de posar números musicals. I no és perquè tingui preferència per al teatre musical. Al contrari, em defineixo més com un director de teatre de text. Però en aquestes gales crec que ha d'abundar més els números musicals, perquè ho fan més amè. És com una festa. Fos una mostra de teatre o el Dia Mundial del Teatre, et diria, bueno, doncs aquí potser sí que hem de tirar més de teatre de text. Però en aquesta gala això hi ha de ser i aquest any també hi és. I llavors hi ha una cosa que aquí també fem, a diferència de Barcelona, quan fan la gala de Catalunya Aixeca el Taló, que és que presentem la temporada a partir de trailers de les diferents entitats. A Barcelona simplement es fa una festa d'obertura, sí, de l'any teatral.
Aquest any vam fer un recordatori, sí, sí, d'altres temporades, no? Semblava que era com... no sabem res de, sí, del, sí, que ens vindrà. Aquí sí que és un avançament.
Aquí, clar, repassem la temporada de les entitats, ensenyen un tastet d'alguns dels seus espectacles, tots és impossible, i crec que això és el que ens fa ser diferents a Barcelona, no? Que ensenyem el que es farà durant la temporada combinat amb actuacions.
I què millor a vegades de motivar el públic i els espectadors a anar a veure una obra de teatre que tenir un primer tastet, no? Que a vegades sembla que un títol a vegades no el coneixes i no hi aniries. Potser al final si veus un número musical, un avançament, és el que potser és el que motiva l'espectador al final després a que aquestes obres puguin omplir les platees.
Sí, si et creixes només amb el que t'ensenyen en el tràiler de la temporada, diries, bueno, però i de què va això? I al veure-ho, que llavors també això és difícil per a les entitats, quins espectacles tries representatius de la temporada, perquè a Sant Vicenç en fan moltes d'obres i només poden presentar dos números musicals. Farandola el tenim més fàcil perquè no fem tantes obres, però clar, dintre de l'obra també llavors tria el número que també sigui representatiu, o és difícil escollir, però bueno, s'agafa allò més significatiu i la gent ja es fa una idea de l'espectacle.
Sí, i a més, clar, es presenten obres que algunes potser sí que ho tenen més fresc perquè s'estrenaran relativament d'aquí poc, però d'altres potser les podrem veure a l'abril, al maig, i la preparació també de les companyies que a vegades no estan del tot enceses. Mm-hmm. Has vist que algunes... Ha sigut també potser una motivació de començar a crear un equip per un muntatge?
Sí, a veure, en el cas de Faràndula, perquè clar, aquí jo també estic involucrat perquè presentem un número de Blancaneus, aquí ha sigut molt fàcil perquè ja ho teníem, ha sigut refrescar-ho i ja està. Però hi ha altres muntatges que s'estrenen d'aquí un temps i per la gala han hagut d'apretar per tenir alguna cosa preparada. Llavors, crec que bueno, és per aquestes companyies o aquests, va bé, perquè és com un, no, un inici així potent de vegades, han de tenir alguna cosa i s'hi posen abans d'hora, no sé...
Bueno, i noten una primera resposta del públic, sí, no? De com funciona, i a vegades sempre ets a temps de dir, doncs, aquesta, sí, sí, línia ha funcionat, no ha funcionat, sí, sí, com ens esperàvem, tenim temps a fer el canvi, sí, també sí, és un tastet per les companyies.
Sant Vicenç, les dues coses que presenten a la gala són dues estrenes, el Gran Showman i el So de la Música, no s'ha fet res. Faràndula, per exemple, presentem Blancaneus, ja l'ha dit, que això sí que s'ha fet. El Ciervo presenta també dos esquetxos de dues estrenes que encara no han fet, vull dir que hi ha una barreja de coses que s'han estrenat, coses que s'han d'estrenar.
Molt bé, perfecte. I per anar acabant, des de la direcció de la gala, com has vist alguns avançaments de la temporada, com preveus la temporada teatral sabadellenca d'enguany?
Predominen els musicals, una altra vegada, com ja va sent habitual, i res, pinta molt bé. Falta que la gent després respongui que ompli les sales de la ciutat, de teatre, i res, crec que s'ho passaran bé. Hi ha de tot, eh? Jo dic que predomina el teatre musical, però també hi ha obres de text. L'únic que a la gala semblarà que només fem teatre musical, i també ho jugo, això,
amb el fil conductor,
amb el fil conductor,
amb la part més còmica també.
Sí, perquè, bueno, que està molt bé, sembla que ens estiguem especialitzant en teatre musical i està molt bé, perquè fora de Barcelona, si te'n vas per Catalunya, costa, i està bé que ens estiguem especialitzant en això, però hi ha altres coses. De fet, companyies com Encert Teatre o La Bàscula, ells venen a fer un tastet d'escenes de text, perquè no fan musicals.
Però a vegades potser és el que deies, és més difícil mantenir el públic atent amb petites mostres d'escenes de text. A més, a vegades el teatre de text necessita de molt context de la història, a vegades un número musical és molt més fàcil que cridi l'atenció de seguida.
Sí, perquè està descontextualitzat i no passa res, una escena l'has d'escollir molt bé perquè la gent no quedi desubicada i entengui amb res. Màxim que l'entitat té 5 minuts per fer la seva actuació. Llavors, una escena de 5 minuts on hi hagi un nus, no? Una introducció, un nus, amb un conflicte i un desenllaç, a vegades costa. Però, bueno, el que han portat està força bé.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui presentant aquesta galastà que podem veure el dimecres 28 de setembre a les 8 del vespre al Teatre de la Faràndula. De ben segur que no ens ho perdrem i ens veiem allà. Molta merda.
Gràcies.
I moltes gràcies.
A vosaltres.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Diumenge, 25 de setembre, comença la tercera edició de la mostra TASC de Sant Quirze, que s'allargarà fins l'abril del 2023. La mostra TASC està organitzada per dues entitats, l'Espai d'Arts Escèniques i Ons al Teatre, de la qual avui ens acompanya un dels seus membres i organitzador de la mostra, Toni Giné. Bon vespre, Toni, què tal?
Hola, bona tarda, bon vespre. Doncs molt bé i molt agraït de participar en aquest programa.
Doncs molt bé, com hem dit, teniu la inauguració de la mostra a tocar, de la seva tercera edició, però ens agradaria saber quin va ser l'origen de la mostra i amb quin objectiu o què és el que us va motivar a engegar aquest projecte.
Bé, doncs ara ja fa, és la tercera mostra que impulsem, i la primera mostra va venir arran d'una inquietud de la gent que ens agrada el món del teatre aquí a Sant Quirze, que parlant veiem que es organitzava moltes mostres i vam dir, escolta, aquí a Sant Quirze, amb les ganes que tenim de fer teatre i de veure teatre i viure el teatre, podríem organitzar una mostra. I així va néixer, per l'ànim i l'empenta d'una colla de persones d'aquí de Sant Quirze i el suport de l'Ajuntament, que en seguida va escoltar la proposta i ens va donar tot el recolzament. En aquest sentit, s'ha d'agrair, eh? També la
sí, perquè a vegades costa, que hi ha, en les arts escèniques sobretot a vegades hi ha molta il·lusió, molta motivació, molt amor a l'art, però sense les institucions no fem gaire cosa.
Sí. No, en aquest sentit hem de reconèixer que també hi ha un teixit aquí a nivell social important, des de l'Ons al Teatre, que és un grup de teatre amateur que ja fa anys que portem per Catalunya moltes obres, portàvem diverses obres, i a l'Espai d'Arts Escèniques, que és un motor de fer formació i aportar activitats culturals aquí al poble, no?
Molt bé, doncs com comentàvem, enguany és la tercera edició de la mostra i pel que hem vist heu anat creixent aquest any amb una obra més que l'any passat. L'any passat, si no recordo malament, eren 6 obres, aquest any en són 7. Com valoreu des de l'organització aquesta evolució?
Doncs la veritat és que molt bé. Des del primer any que vam iniciar, que se'ns van presentar al voltant de quasi 40 companyies.
Déu-n'hi-do.
Sí. La segona edició ens va presentar 40 i alguna cosa, i aquest any ens n'hem anat cap a les 50. Llavors, pensem que és una evolució molt bona, s'ha consolidat molt amb el públic. La veritat és que tenim aforaments molt amplis a la patronal de totes les obres. I la veritat és que molt bé. Aquest any també col·labora la coordinadora de teatre amateur dels Vallesos, de Vallès Oriental com Occidental, que ens subvenciona una altra obra, per això fem 7 obres. Són 6 subvencionades per l'Ajuntament i una per la coordinadora. La veritat és que estem molt contents perquè, ja et dic, el suport social és aquí al poble és molt bo.
Sí. I em puc ser testimoni perquè sóc mig de Sant Quirze.
Ah.
I sí, el teixit social que teniu amb les entitats, l'Ajuntament que sempre recolza, és molt interessant.
Sí.
Molt bé.
Sí.
I com a organitzadors, us plantegeu hi ha alguna cosa que us hagi quedat pendent ja per properes edicions? Teniu alguna meta pendent?
Bé, Bé, la meta jo crec que és mantenir la qualitat de la mostra, no? O sigui, una dels objectius que nosaltres hem marcat ha estat sempre el cercar el millor teatre amateur per portar aquí al poble, no? Llavors, la meta és poder mantenir això, no? Tenir una mostra de qualitat. Una altra cosa que ens hem marcat des del principi és tenir molta cura de les companyies que venen, tant les que són escollides com les que no, eh? Sí. O sigui, les que no són escollides també les cuidem i els fem un retorn, intentem doncs apropar-nos a elles. I les que són acollides, la veritat és que ens agrada molt tractar a les persones del teatre amateur, no? Perquè hi ha una vocació, una voluntat de mostrar les seves obres, el seu treball, i penso que aquest treball desinteressat és molt important de valorar, no?
Molt bé. El 25 de setembre, l'Oreneta de Guillem Clua, amb Dafnis Baldut i Emma Vilarassau donarà el tret de sortida a la patronal de Sant Quirze, un començament d'allò més luxós. Què ens pots avançar per això també de la resta de programació?
Sí, mira, la veritat és que estem molt satisfets de poder tenir aquí aquesta obra amb la qual inaugurar aquesta nova temporada de Teatre Amateur. Nosaltres sempre fem a la inauguració, sempre portem alguna companyia de teatre professional, i aquest any, doncs, la veritat és que estem encantats de poder portar a Sant Quirze aquesta obra, no? I poder gaudir tots d'aquesta magnífica obra. Però, clar, nosaltres en aquest acte el que fem és una presentació de la mostra, no?, de les diferents obres que tindrem. Enguany, aquestes 7 obres, intentem sempre a la mostra que hi hagi una mica un ventall molt ampli de les diferents temàtiques, no? Des de la comèdia, drama, musicals, etcètera, monòlegs, diferents formats.
Registres, formats, molt bé.
Diferents, sí. Llavors, comencem la mostra el dia 23 d'octubre, la primera obra de teatre amateur, amb Diner molt negre. Diner molt negre, que és una obra del Ray Conell, portada per la joventut de la Faràndula, de Sabadell, sí. I és més aviat comèdia, no sé si la coneixeu, llavors una obra que, la veritat, comencem amb ganes de riure, i passant-s'ho bé, el dia 23 d'octubre. A continuació, venim amb un drama, tornem a canviar el registre, com amb un drama, que porta l'Associació Teatral Partiqui de Barcelona, que és Història. És una obra creada per Jan Vilanova, és una història amb més profunditat, que t'obliga a pensar sobre diferents registres, sobretot en qüestions en conflictes i violència. Crec que és un tema interessant. Després d'aquí tornem a buscar la comèdia, una comèdia tendra, una comèdia divertida, que ens la porta el grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua, que amb Un cop l'any, és una obra de Bernat Slade, i és molt divertida, és una comèdia on ens podem sentir molt identificats, tots els que tenim una vida matrimonial, vull dir, es pot sentir molt identificat en molts aspectes, eh? La veritat és que és una parella molt divertida i també és
per passar una bona estona.
Una bona estona. Aquesta la farem el 4 de desembre.
Molt bé.
L'he dit abans que Història serà el 27 de novembre. Fixeu-vos que més o menys en tenim una.
Una al mes, eh? Una mensual.
Ah, exacte. Després passaríem a Jana, que és d'Hermenegild Sinyol i de Romà Ferrús, que és del grup de teatre Filagarsa. És un musical, és un musical molt, molt divertit, molt tendre. La veritat és que, bueno, molt, el que li agraden els musicals jo crec que s'ho pot passar molt bé. Després tindríem el que això seria el 22 de gener, ja ens n'anem al febrer, el 19 de febrer, vindria Somnis de teatre, és una obra basada en el Stage Door d'Edna Feber i George Kaufman, de la companyia Els Carlins. Bé, és un drama suau, tendre, vivim molt les emocions, la veritat és una obra molt, ja dic, tendre, suau, però és drama, això sí. Després tindríem el Mur, Soroll, Parrés, que és un Shakespeare, que ens suporta el grup de teatre d'Amics de les Arts de Terrassa.
Molt bé.
No ho he dit, els Carlins són de Manresa, no? La Filagarsa són de Molins de Rei. El grup de teatre d'Amics de les Arts són de Terrassa i venen el 19 de març, amb la comèdia d'aquesta de Shakespeare, que és molt coneguda, però és un clàssic i pensem que...
I tant, sempre va bé tenir-los dalt de l'escenari en algun moment o altre.
Ah, exacte, perfecte, molt bé, sí. I al final tenim un monòleg, tanquem la mostra aquest any amb un monòleg de Coliseu de la Societat Coral Estrella de Sant Vicenç de Castellet, que es diu Com els testos a les soies. L'autora és l'Ali Cisaré i és un monòleg. Un monòleg, un drama amb uns canvis de registre que fa la mateixa persona molt, molt, molt potents i molt interessants, la veritat sigui dita. I la mostra una mica és aquest ventall d'aquestes set obres que ja ho veieu que són diverses i amb diferents registres i temàtiques.
I tant, així tothom tindrà alguna oportunitat o altra, segons els seus gustos, no?, d'acabar venint a la mostra i gaudir d'un dia de teatre. Molt bé.
Una cosa important de la mostra és que nosaltres traiem un abonament de tota la temporada que costa 35 euros. Perquè, clar, pensem que el que li agrada al teatre no es pot veure tots els registres. Llavors, per fidelitzar una mica al públic, fem un abonament de 35 euros per totes les obres, per poder venir a veure totes les obres. No? Que surt un preu molt, molt assequible.
I tant, a cada tal com estan les coses avui en dia, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Molt bé, les obres escollides, com deies, teniu aquest any heu tingut una cinquantena de propostes, al final n'acabem podem veure set dels escenaris. El que deies és que valoràveu també poder tocar tots els registres, però ens agradaria saber una mica què són aquests punts que vosaltres poseu en el procés de selecció.
Sí, mira, no, nosaltres fem un procés de selecció, el que demanem a les bases de la mostra, demanem que ens enviïn un vídeo, val? De l'obra que porten a terme. Llavors nosaltres som una comissió, que enguany som 14 persones, configurada per 14 persones, i el que fem és veure cadascuna de les obres, de les 50 obres que ens presenten, els 50 vídeos, cadascuna d'aquestes, hi ha una primera volta que la veu tres persones com a mínim aquesta obra. I tenim uns criteris i una graella amb la qual nosaltres anem puntuant els diferents criteris, com seria la interpretació, el que seria els espais escènics, el que seria la coreografia, etc. Tot el muntatge en diferents apartats que té, des del maquillatge, també el vestuari, etc. Tot, l'obra en si, el contingut.
Una visió més integral.
Sí, una visió totalment integral. Hi ha uns criteris en els quals nosaltres ens basem i a partir d'aquí cadascú puntua. Evidentment, abans hem fet un treball per consensuar l'aplicació d'aquests criteris i després d'aquesta primera volta que veuen tres persones que no es coneixen, que no saben qui li ha tocat cada una d'aquestes obres, i les puntuacions més altes, diguem que agafem entre les 15 primeres, llavors a partir d'aquí entrem en una segona volta més qualitativa. És a dir, mirem de que hi hagi drama, de que hi hagi comèdia, de que hi hagi musicals, de que hi hagi gènere, o sigui, repartiment de gènere, en fi, hi ha tot un seguit també de criteris amb els quals acabem de seleccionar. I una de les coses que sí tenim clares és que els 14 membres de la comissió han d'estar d'acord amb les 7 primeres obres escollides.
Molt bé. Que hi hagi una opinió consensuada de tothom.
Sí. Un quòrum de dir, mira, aquestes 7 són les que creiem més adequades per portar. O sigui, la veritat és que és molta feina quan
i
arriba
tant.
El mes de
50 vídeos.
Sí. 50, o sigui, 50 per 3 visualitzacions.
Exacte.
Cadascuna d'elles. I després, si per exemple veiem, perquè això ens ho fa un matemàtic, que és una paratònica, ja veu que és una matemàtica, ens fa un anàlisi de les puntuacions. I si veiem que hi ha una dispersió molt gran, el que es fa és observació de 3 persones més.
Vale, per veure què ha passat en aquestes...
Per trencar aquesta possibilitat de que no hi hagi un cesc. O sigui, les puntuacions es mira de que siguin bastant homogènies.
Molt bé, molta
feina. O sigui, fem un procés
feina.
Molt depurat de selecció de les obres.
Bueno,
la veritat és que ens ho passem molt bé, també t'ho he de dir.
Exacte, teniu oportunitat de veure moltes coses i que potser una que aquest any no ha pogut participar, l'any que ve la trobem dalt dels escenaris. Així que un any no vol dir un no per sempre, no?
No. I després també el que fem, que és que el públic, o sigui, que després de cada una de les obres que presentem, el públic vota la puntuació entre 5 i 10, vota a l'obra aquella. I al final de la mostra, o sigui, ara el dia 23 de setembre, el 25 de setembre que comencem, es dona el premi del públic a l'obra guanyadora.
Molt bé.
És una obra que guanya, que també té una dotació econòmica i un regal.
Un reconeixement també al teatre amateur, que també fa falta a vegades.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Toni, per acompanyar-nos durant el programa d'avui, per explicar-nos amb tot detall la mostra TASC, i esperem que aquest any torni a ser un èxit, que consolideu la mostra, que pugui durar molts anys més, i moltíssima feina per la felicitat... moltes felicitats per la feina que feu, que és molta, com hem vist, i animem a totes les companyies també a presentar-se per poder participar a la mostra.
Perfecte. Moltíssimes gràcies a vosaltres per potenciar la... al teatre mateix.
Moltes gràcies, Toni. Molta merda.
Això, molta merda.
Que vagi bé. Adéu.
Gràcies. Adéu, bona tarda.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estat.
Inaugurem els duels musicals de la temporada aprofitant l'arrencada del curs escolar, aquest any avançat, que ha tingut lloc els darrers dies. Començaments, canvis d'etapa, amistats noves, primers amors, nous amors, professors, alumnes i un llarg etcètera. Tot això ha sigut en moltes ocasions temes d'alguns dels nostres musicals més coneguts de la història o alguns no tan coneguts. Suposo que tots en tenim algun al cap. Però avui l'Eli i el Xavi Quero ens en descobriran un munt més. Bon vespre i benvinguts de nou a aquesta temporada. Què tal?
Molt bones.
Bona tarda.
Doncs molt bé. Qui començarà avui el duel de musicals?
Doncs mira, començarà ella, però si no sóc greu, presentaré jo cada un dels blocs, que ens hem estructurat uns 3 blocs per parlar de musicals o de lo que nos inventemos.
Molt bé, doncs endavant.
Bé, a veure, en el primer bloc el que volem parlar és de què és arribar a un lloc nou. En el nostre cas el que farem és el següent. La Eli es dedicarà exclusivament als musicals d'institut, i jo a tots aquells que facin menció a la universitat. I bé, comencem aquest primer bloc amb enfrontar el futur. Enfrontar el futur moltes vegades és arribar a un lloc nou i que et passin coses, tinguis canvis hormonals, com és el que li passa a la Carrie en aquest musical de l'any 87.
En aquest cas, bueno, parlem del musical de Carrie, no? La cançó escollida per aquest moment, no?, seria justament la cançó inicial, on la Carrie, no?, acaba de fer educació física amb totes les seves companyes, no?, i de cop i volta va al lavabo, acaba ja de fer, no?, el seu exercici físic, i se n'adona que li ha passat la regla, però ja no sap què és la regla, no?, i pensa que s'està morint, no?, i justament és com les seves companyes... No, en comptes de donar-li suport, se'n riuen d'ella, no? I és això, no?, el que vol transmitir aquesta cançó.
Doncs escoltem-la. El tempo de la cançó ja posa una mica aquesta situació incòmoda que potser es trobarà, no?, el personatge, sí. I amb aquests, com si se'ls anessin acostant, i potser una mica de por d'aquests moments nous, de que ni ella sap el que és i a sobre no, clar, té ajuda de la resta.
Sí, sí.
Cal dir que aquest musical està basat en la novel·la de Stephen King de l'any 74, mm-hmm, del mateix nom, i que possiblement molts també reconeguin més aviat la pel·lícula, l'escena final d'aquella pel·lícula en la que Carrie, bueno, acaba banyada en sang d'animals com a màxima novetada i acaba demostrant els seus poders psíquics. És força ben estrany, però musical tot això plegat.
No, però això sempre, a dalt dels escenaris sempre cola, eh? Qualsevol cosa serveix. I a la universitat com són els principis?
A veure, en aquest cas és una projecció, aquesta projecció de anem a graduar-nos. He decidit agafar el següent, ja, perquè... És la primera cançó del musical Donsbury. Donsbury és un musical que no coneix ni el Tato, cal dir, que està basada en les tires còmiques de Gary Trudeau, que va començar a l'any 71, i el còmic encara avui continua.
Déu-n'hi-do.
És a dir, porta 50 anys fent tires còmiques de forma setmanal, en el que principalment parla d'una gran comunitat universitària i on tenim el protagonista, Donsbury. I en aquest cas, el que assistim en aquesta primera escena és a la graduació, però és el nostre començament, no només de la història, sinó també de les seves vides. Així que podem escoltar el tema Graduation.
This is Roland Headley. Who are today's college students? An uncommon breed. Caught in the crosshairs of history, they've set their sights high, only to see them dashed on deaf ears. Whether or not they can scale the wall of indifference they face today remains to be seen. But one thing is clear. Life goes on.
Perfecte, doncs la graduació, una imatge també molt present i que ens l'imaginem molt d'una manera, la projectem molt i a vegades no té res a veure amb com la projectem. Però bé, seguim.
Sí, doncs una vegada ja estem en aquest nou centre, en aquesta nova entitat, institució, ja sigui un institut, ja sigui una universitat, ens acabem plantejant què és la nostra vida, què és el que volem fer, què és el que no volem fer, i és el que li passa al personatge protagonista del musical Dear Evan Hansen.
En aquest cas, no, aquest noi, l'Evan Hansen, pateix ansietat social, no, i justament per això li fan pateix molt l'assetjament escolar, no? El seu psicòleg li recomana el dia d'abans de començar el curs que escrigui, no, el millor de cada dia. Però veiem que és una mica bastant dur per ell.
Perquè potser no li surten masses coses bones, no? En aquest...
Clar.
No li troben gaires
la
coses per escriure. La seva mare
li diu, sisplau, que et signin el braç, no? Que se l'acabava de trencar, que li signin el braç, però...
Torna sense cap signatura.
Sí.
Doncs... escoltem la cançó del musical Dear Evan Hansen.
I've learned to slam on the brake before I even turn the key, before I make the mistake, before I lead with the worst of me. Give them no reason to stare, no slipping up if you slip away. So I got nothing to share. No, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you've learned.
Que important també portar aquestes històries a dalt dels escenaris, perquè últimament estem veient com segurament molts nois i noies es poden sentir identificats amb aquestes històries per mala sort. I sempre veure un referent que se'n surt, que hi posa un, no? una lluita darrere, i com parar-ho és responsabilitat de tots. I escoltant històries com la que ens porta aquest musical, segur que millorarem algunes cosetes.
Clar, perquè aquest musical és supernou, és de 2016, o sigui, fa res. Que
ben actual, anar. I tant, sí, i continua vigent la història, i molt, com deia, molts infants i es troben en aquesta situació, tristament, però... Doncs som-hi, a la universitat.
Sí, doncs mira, en contrast, ja que ella pot un musical del 2016, jo poto un de 1927.
Déu-n'hi-do.
Good news, així es diu. En el que tenim el personatge de la Connie, que és una flapper, que era les noies rebels, que anaven amb faldilla curta o vestit curt als anys 20, que era especialment violenta, i l'acaben fotent a la universitat perquè estudiï i sigui una dona decent. I... clar, a Connie li és igual tot, però clar, la foten a estudiar amb un noi guapo.
I això ja no li és tan igual.
Exacte. I la que és una escena de que comencen a estudiar de forma incòmoda, doncs a poc es van apropant. Aquesta cançó es diu The Best Things in Life. Aquesta és la versió del 47, perquè tot i ser un musical del 27, a l'any 30 ja van fer una versió cinematogràfica i al 47 novament van fer una altra.
Doncs escoltem-la.
The moon belongs to everyone. The best things in life are free. The stars belong. The flowers in
totalment que a vegades els instituts, les universitats, a vegades són imposades o els estudis imposats, però al final acaba apareixent alguna cosa que passa d'imposició a motivació, a continuar estudiant. A vegades no funciona, també. No sempre surt bé, no sempre surt bé. I passem al tercer i últim bloc.
Sí, ara de nou tornem a... Sí, vale, molt bé, estem aquí de passada, com la mateixa vida. Què volem fer, què no volem fer, és difícil de saber. Però sempre tenim aquesta perspectiva de, bueno, però tot això anirà millor en algun moment, no? Més enllà de la graduació en si mateix, sinó esdevenir millors, en general, millors persones, millors éssers humans, o simplement millors. Vulgui dir que vulgui dir això. És el cas del final de Spring Awakening, no?
Sí, The Song of Purple Summer, justament. Aquesta cançó, no?, bueno, és liderada per la Ilse, i la canten, no?, tots volent ser, o sigui, volent anar més enllà, no?, de que estan visquent en aquest moment, no? Es volen treure tot... de tots els tabús, tot el que estan visquent en aquell moment, no?, que els era contraproduent en moltes maneres. I és això, no?, el que volen ser és ser millors persones i continuar creixent i sabent la veritat.
Molt bé.
Justament d'aquest musical, no?, surt la cantera de Lea Michele, Jonathan Groff, no?, tots els famosos d'ara, que...
els seus orígens. Potents.
Sí,
els
sí.
Els seus orígens. Doncs escoltem la cançó de Spring Awakening.
Flowers of spring, the world and all the sorrow at the heart of everything, but still it stays, the butterfly sings and opens purple summer with the flutter of its wings. The earth
Molt bé, al final que una reflexió també que l'etapa escolar, sigui institut, universitat, l'escola, no només sigui aquesta imposició d'aprendre uns coneixements, sinó el que dèieu, fer un aprenentatge personal, amb noves amistats, noves relacions, o que ens aporti alguna cosa, que són molts anys i moltes hores.
Sí, sí, és molt important,
i això. Molt important, i,
sobretot,
i tant.
I sobretot a l'Spring Awakening, que acaba com el rosari de l'Aurora.
Ah, exacte.
Així que millor deixar enrere segons quines coses.
I tant.
Ei, mira, aquí també és de deixar coses enrere. Jo porto un tema del musical Fame, el Bring on Tomorrow, perquè després d'aquella senyora de picant a terra amb el bastó de aprendre a bailar i que la gent no se'n surti, també hi ha aquesta projecció de, bueno, serem millors amb aquest Bring on Tomorrow.
Doncs escoltem-ho. Doncs un bon tema i amb una bona energia, també, i que a vegades el que dèieu, no?, que no és important ser el millor, sinó viure el procés de la millor manera.
Sí.
Això és important, que a vegades l'èxit no és ser el primer, com deies, aprendre a bailar, el procés de ballar també ens aporta moltes coses bones, segur. Doncs fins aquí el primer duel de musicals de la temporada. Esperem que des d'allà on ens escolteu tingueu clar qui ha estat el guanyador d'aquest duel i, si més no, tinguem ganes de descobrir una mica més dels musicals que ens han presentat l'Eli i el Xavi, que n'hi havia molts que segurament no havíem sentit mai, i dels altres que potser ens ve de gust refrescar la seva música. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos una setmana més i ens veiem aviat.
Gràcies.
Amunt al taló a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem al final del programa i per tant toca Teatre de Franc per escoltar les recomanacions barcelonines. Això vol dir que tenim aquí a l'estudi amb nosaltres, com cada dimecres, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, Carlota. I benvinguda,
Moltes com a presentadora. Sí. Moltes gràcies. Ho feu més fàcil aquella gent que porteu molt temps,
No, així no, que segur que ho faràs molt bé.
Molt bé. Doncs avui ens portes tres propostes. Doncs sí. Vinga, comencem per la primera.
Mira, les tres propostes, deixa'm fer una mica d'introducció. Les tres propostes d'avui tenen un comú que totes tres recorden el temps que hem viscut de confinament. Tres obres molt diferents entre si, amb relats molt diferents, però descrites, totes elles, amb humor i esperança d'aquells dies foscos i ensopits que vam viure, que tots recordem.
Tots recordem i esperàvem el moment que això passés a les pantalles, als teatres, no? Sabíem que allò faria història i seria cultura, també.
Doncs ara comença a passar i són molts relats que es van escriure justament, la majoria, amb temps de pandèmia. Comencem.
Comencem
pel primer, en el rastre de qui vam ser, que és el Fel Freixedes i el Carles Xiruguera, que han inaugurat la nova temporada de la Sala Versus Glòria. Una obra que vam veure al Fred Sabadell, aquest estiu a la nostra ciutat, i que ara faran temporada a Barcelona fins al dia 9 d'octubre. Un tàndem de clowns, esbojarrats i divertits, que ens recorden el grup que ja fa anys actuava en el nom de Teatre de Guerrilla, junt amb el director i actor Quim Masferrer, que tots coneixem, Ni rastre de qui vam ser és, en el mateix títol, ja anuncia de què va la representació. Records dels dos actors que es troben durant el temps de pandèmia, sense feina i per les circumstàncies que els ha tocat viure, fan de vigilants els escenaris que forçosament s'han hagut de tancar pels successius confinaments. Els dos personatges sols a l'escenari. Intervenen i inventen projectes i converses per passar l'estona, més divertida, situacions i diàlegs surrealistes plens d'humor, llenguatge absurd, escenes còmiques, frases curtes i inacabades que ells i el públic ja sabem de què va, ja els coneixem, la seva manera de fer, La manera tan característica de parlar i de fer dels actors arriba al públic que esclata amb rialles. De fet, els espectadors tenim ganes de riure, tenim ganes de disfrutar i de passar-ho bé després d'aquest temps, I en aquesta ocasió sabem el que anem a veure, a passar una bona estona i a riure, això, Però així que va passant les escenes, l'obra es torna més reflexiva, més potent i acaba fent-nos posar la pell de gallina amb la seva tendresa, la naturalitat i la proximitat dels dos actors de la manera que actuen. Els records sempre entendreixen, I per descomptat que el que recentment hem viscut amb la pandèmia ens quedarà marcat, com dèiem al començament, per sempre més. En tots els camps s'han viscut anècdotes i moments inesborrables. En Freixedes i el Xuriguera expliquen les seves experiències posant sempre un toc d'humor que és tan necessari. Tal com he dit, els que no la veu veure a Sabadell, no us la perdeu. Aneu a Barcelona fins al 9 d'octubre. Segur, segur que us ho passareu molt bé.
Ens ho apuntem, que cal riure, per tant, si volem riure, cap a la Sala Versus Glòries, amb aquest parell.
Això
perfecte.
Mateix.
Doncs anem, continuem, anem per la segona.
Isidora a l'armari, escrita i dirigida per Marc Rosich. Per mi, un dels... Bé, a mi m'agrada molt com escriu, Marc Rosich, però comencem per aquí.
Bon text.
Sí. Una proposta que ja es va presentar al Teatre Acadèmia durant les representacions del Grec d'enguany i que ara la podem veure a la Sala Atrium, a la petita sala acollidora també, Un joc entre dues persones, que seran quatre o més personatges, escenificades meravellosament pels dos actors Oriol Guitart i Jordi Llondera. Dos germans bessons viuen junts en un piset. Són sastres. Un dels germans, el Sebastià, li agrada de tant en tant vestir-se de dona. Ell mateix es confecciona els vestits femenins, amagat al seu germà, un home autoritari que no vol que ningú sàpiga aquesta estranya afició del Sebastià, del seu germà. D'aquesta activitat només en sap el que passa, el veí del replà, un actor que fa poc que ha trencat amb la parella i que, a més, s'ha quedat sense feina. En temps de pandèmia, els bessons agafen tots dos a la Covid. I en Sebastià es queda sol a casa perquè l'altre germà, el més serio, diguéssim, l'han hagut d'hospitalitzar. És llavors que la passió que sent per Isidora Duncan es mostra, la pot mostrar obertament i reviu situacions, amors i quimeres com si fos la mateixa famosa ballarina de començaments del segle passat. L'obra està situada, tal com hem dit, justament al temps del confinament, quan molts de nosaltres al vespre sortíem al balcó a expressar els nostres neguits i d'alguna manera alliberar-nos una mica de les restriccions imposades de permanència a les nostres cases. També vam tenir l'oportunitat de conèixer veïns que abans no havíem vist mai.
Va ser aquesta... Les comunitats van néixer.
Molt, molt. Vam conèixer gent que potser ens trobàvem pel carrer i sabíem que estàvem al costat de casa. Doncs els protagonistes de la funció es serveixen d'aquest balcó a les 8 del vespre per manifestar les seves fantasies obertament, tant en Sebastià com el veí. El veí l'ajuda amb aquestes fantasies. Això fa que els dos veïns visquin moments d'autèntic deliri, somnis i anhels que els dos personatges miraran de regalar-se l'un a l'altre. Però també tindran qui els hi farà competència. I ho deixem aquí.
Exacte, si volem saber més, si volem saber què és aquesta competència,
exacte,
cap al teatre.
Un text amb molt humor, que arriba al cor, amb senzillesa, però amb gran profunditat. Amb petits girs i amb gran... L'objectiu de l'obra és la llibertat, de com un pot expressar lliurement el que sent i mostrar-se tal com és.
Paradoxalment estan tancat i sense gaire llibertat.
Sí.
No? En el moment que menys llibertat o lliure ens sentíem, doncs
llavors,
mira...
Llavors ell es deixa anar i es mostra tal com
és.
Sent. Sí, sí, sí. Tanmateix els diàlegs i situacions fan mantenir sempre una rialla ben oberta. Una obra molt ben dirigida, o sigui, el dramaturg i a més el Marc Rossich la dirigeix, plena de detalls i unes interpretacions excel·lents dels dos actors que fan brillar encara més el deliciós text. La podeu veure fins al 9 d'octubre. No us la perdeu tampoc,
També apuntada, doncs.
Apuntada.
I acabem.
Anem per la tercera, acabant, Lola i el general, escrita i dirigida i interpretada per Llorenç González, una proposta de Terrats en Cultura. Recordem que Terrats en Cultura és una iniciativa de la productora Coincidències que durant els mesos dels bon temps ofereixen espectacles de dansa i teatre a diversos terrats de Barcelona i també d'alguna altra ciutat del territori, amb el propòsit de recuperar a través de la cultura aquests espais tan arrelats de les nostres tradicions i que ara estan com desaprofitats. Abans s'hi feien rebelles i coses i ara no s'hi fa res. En aquest cas, el lloc escollit va ser el pati del bonic edifici de la seu de l'Amics de la UNESCO de Barcelona. Com altres vegades he explicat, fins poques hores abans de la representació no se sap l'adreça exacta on es farà la funció. Detall que encara suma un al·licient més. Llorenç González, conegut actor i cantant, va oferir davant d'un reduït públic un relat que durant els mesos de confinament ell mateix va transmetre de manera virtual a les xarxes, amb la voluntat d'oferir teatre al públic i el públic estava impedit d'assistir a qualsevol activitat cultural. Una història d'amor ambientada a Colòmbia a principis del segle XX entre una jove dona curiosa i activa i un general, un home molt més gran que ella. Dues maneres de pensar ben diferents i un amor tendre i apassionat. Un relat emocionant que el mateix actor, en acabar, va revelar que és una història real viscuda de la família de la seva parella, que és colombiana. Era ben bé que ho va treure de la història de la família. L'espectacle és una barreja de llenguatges, cançons i músiques de les terres llatinoamericanes i també alguna cançó de les nostres, de catalanes. Una mescla de sensacions i emocions que l'actor sap projectar al màxim, al màxim. Per acabar, diré que Terrats en Cultura acabarà la present temporada el dia 26 de setembre des d'un terrat de Barcelona, on es podrà veure el piro musical de la festa de la Mercè, i l'actuació després de l'Amanda Álvaro, una compositora, cantant i guitarrista que oferirà un repertori amb clares referències del pop espanyol. Tot una experiència que, si voleu, encara en podreu gaudir.
I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Elvira, per les recomanacions tan interessants que ens has portat avui. I que important és que la cultura ocupi tots els espais de la ciutat, com deies, els terrats,
sí,
que en el seu moment també relacionant amb el que deies del confinament, en aquell moment van tornar a ser importants.
També.
La gent hi buscava, doncs, fer esport, a vegades una conversa amb algun veí a distància, vull dir que també relació entre els terrats i el confinament,
això
a veure si això continua.
I tant, esperem que sí.
Doncs ens veiem dimecres que ve amb més propostes teatrals de la capital. Que vagi bé la setmana,
Elvira.
Perfecte,
adéu-siau.
Amunt al taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio.
I
aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify i a la web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram i a Facebook. I nosaltres tornem la setmana que ve per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.